Fabricació pròpia. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. By wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire.
Com esteu? Molt bona tarda a tothom. Avui el cantant nord-americà Johnny Cash hagués fet 92 anys. Cantant, compositor, músic i actor nord-americà, sempre portava, per cert, una peça negra durant els seus concerts perquè era supersticiós. Considerat com un dels millors músics més influents del segle XX, considerat també el rei de la música country i una icona d'aquest gènere, va ser i és un dels seus màxims representants, malgrat que ell es sentia més pròxim a la música gospel en els seus inicis. De fet, el 2005, tots el recordem perquè es va estrenar la pel·lícula Walk the Line, a la corda fluixa, dirigida per en James Mangold i protagonitzada per Joaquin Phoenix i Reese Witherspoon. Els dos van guanyar l'Oscar per la seva actuació. De fet, el film narra, si no l'heu vist, l'heu de veure, perquè narra la vida del cantant, una vida sacsejada per les drogues, fins que va conèixer a June Carter, qui va ser la seva gran amiga i també la seva parella. Ell i Elvis són els únics músics que han estat introduïts al Saló de la Fama en tres gèneres: country, rock i gospel. Avui recordem la seva música, que va ser tot un referent per molts artistes posteriors, en una tarda on s'esperen pluges per tot el territori català, tot i que a Barcelona sembla ser que encara es faran esperar, perquè recordeu que l'aigua de febrer sempre va bé. Benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, va, 3 minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Iniciem la setmana, iniciem doncs la primera tarda de la setmana. Marta Harque, la sotsdirecció.
Molt bona tarda.
Del Fabricació, els guions, el gran, inimitable Francesc Marginet.
Això d'inimitable no ho sé, de vegades et poden imitar. No. Sí, sí, et poden imitar encara que no t'ho esperis. Sí, sí.
El dia que t'imitin és que ets una persona important.
Llavors seré imitable.
Imitat. Imitable, imitable i una persona clar, que val la pena imitar.
Espera, et deixa'm presentar-te, Francisco, que sempre m'avances.
Perdó. Presenta'm.
Uri Francisco. Inimitable Uri Francisco. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè.
Vinga, va. A la producció, darrere la peixera, en Ferran Capdevila, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al món digital, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina. I avui...
Ep!
Ojo!
Inimitable.
El Johnny Cash de Terrassa.
Aguilar, Xavi.
La Roca del Vallès.
Alguna cosa més o no? Tenim més adjectius
per
Xavi.
Per tothom.
Mans al cap, perquè avui el món sonora al costat de la nostra gran Paula Moreno, tenim Xavi Aguilar. I ell també, i tots som de Fabricació Pròpia.
Fabricació Pròpia.
El pijo que té nom de mascota. Puchi, Pichi, Chumi.
Chumi?
Puyuya.
Puyuya?
Puyuya?
Pipichuli, Yacuchi.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Xavi, bé!
Ai, per favor. Quin sotrac, això, Harque. Per què li obres el micro, la Harque?
Perquè s'ha estat tancat tota l'estona.
Perquè no prengui.
Aquestes obertures de micro.
500.
A traïció. Xavi, me l'apunto.
Bueno, a veure... D'aquí repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després la Marta Harque, avui farà digestió amb Josep Maria Ganyet.
Sí, perquè aquest any no m'heu deixat anar al mobile.
Clar. enginyer informàtic i autor del llibre La democràcia mor al núvol, sí, i una de les persones que més en sap de tecnologia a casa nostra.
Sí.
Per tant, Ejar, que avui li farem una trucada i parlaràs de tot el que passarà en aquest Mobile World Congress,
que no
ha començat
hi he anar.
Avui. Clar, un congrés on hi hauran cotxes voladors, que és per això que volia anar a la Ejar, que ho sabem.
Home.
Però on hi haurà més intel·ligència artificial que mai i un menys protagonisme, això sí, de la telefonia. En parlarem avui amb el Ganyet a quarts de quatre. Un dilluns on repassarem l'agenda de la setmana, avui amb la companya d'informatius Judit Caselles. Amb ella posarem l'agenda al dia i després parlarem amb l'agenda verificat. Avui ens plantejarem si estem vivint la sequera més important de la història. Podem comparar sequeres separades entre 200 anys? En parlarem avui amb Marc Massip de Verificat. I a les 4, avui ens espera un cacau literari. Vinga, va, perquè avui ens visita el periodista, historiador i escriptor Jaume Clotet. Després de guanyar el Premi Josep Pla de narrativa amb la novel·la La germandat de l'àngel caigut, es tracta d'un trepidant thriller combinat amb novel·la històrica. En parlarem amb el Jaume Clotet. Un dilluns en què també us volem parlar d'Ucraïna. Les contradiccions d'un aniversari molt poc a celebrar, està claríssim. De fet, el passat 24 de febrer es van complir aquests 2 anys de conflicte. Avui en volem parlar amb en Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Més també anirem fins al Flea Market de Barcelona. La setmana passada vàrem conèixer el tancament d'aquest mercat d'articles de segona mà, que no sé si vosaltres hi heu parat alguna vegada per allà. No.
L'Uri,
no,
potser.
Sí. Bueno, a mi no em feu parlar.
No em feu parlar. S'ha, durant 13 anys, Uri, a la plaça de Blanquerna, al Raval, i la setmana passada el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, va anunciar que és una decisió ferma i que es tanca aquest mercat. Per tant,
en qui volíem anar?
Avui en parlarem amb el Marc Vix, que és president de l'Associació del Mercat de Segona Mà, i amb el Bonateca del Pau Gascó, que avui parlarem, per cert, té unes ganes que siguin 6:15.
De què parlarà?
De bunyols.
Ui, segur que em porta, segur que em
porta. Quina salivera.
Segur que no.
De bo.
Quina salivera.
I amb la tertúlia esportiva, no sé, el tenim? A veure, amb ell, ja veuràs.
Hem quedat després de Nadal, de veritat, estarem aquí.
A veure si és veritat o no. Doncs amb en Josep Maria Minguella, i diria també que avui el Búfalo també l'hem convidat.
És un bon dia avui per parlar amb en Búfalo, George.
Doncs amb els dos mestres del futbol parlem de la victòria del Barça i l'Espanyol, que se situen en ascens directe a primera, i així arribarem a les 6 de la tarda. Minuts ja que passen de 2:15 a 3. Vinga, va, que ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Aguilar, que no mou ni una pestanya. Mentre...
La Roca del Vallès, però, impertèrrit.
En sèrio?
Vols dir que, no és, que els no del parla. Mobile ens han portat com un ordinador?
És intel·ligència artificial,
que no sigui, avui. Exacte, que no sigui un robot.
Androide.
Exacte, com un que és de metall. Vinga. A veure, Medina, toca-li així el cap. A veure si ressona,
no,
com si fos de metall.
Fa, no, diu que no hi ha confiança. Bueno, Marta, va, fixem-nos amb lo nostre, perquè comença una setmana important a Barcelona.
Sí, i potser no ho sabeu, però s'acaba un cap de setmana important també a Tarragona. Després en parlarem. Comencem, però, pel principi, a casa nostra, a Barcelona, que, de fet, avui esperem que la Torre de Collserola no faci un pet, perquè avui és un dia important.
Déu no vulgui.
A la Fira de l'Hospitalet comença el Congrés de la Hiperconnectivitat, el Mobile World Congress.
Dígamelo.
De fet, ara ho dèiem, que a mi m'hagués fet moltíssima gràcia anar-hi. Sí, sí, però no, a mi no m'hi han acreditat, no he estat acreditada.
Però
i doncs què passa? Que d'aquí uns minuts parlarem d'algunes de les novetats d'aquest mobile amb una persona que segur que hi ha anat.
I que està acreditat.
Deu haver sigut el primer, com us en recordeu, al Cort Inglés, quan hi havia rebaixes, sí, que hi havia gent apretant a córrer, i una senyora, que sempre la primera, doncs aquest és el Ganyet.
Sí. Dues senyores, no?
Que sí, que estaven allà a la porta. Sí. Sí.
Doncs aquest és Josep Maria Ganyet, que després connectarem amb ell per explicar-nos doncs, el que fa més gràcia d'aquest tipus de congressos, que són les novetats, com els mòbils. No sé si heu vist en alguna imatge que es dobleguen, que jo aquí no li veig massa virtuts.
Però aquests ja existien, no?
Fa temps que se'n parla de la pantalla que es doblega i no l'hem vist enlloc, eh?
Però que es doblega, vosaltres havíeu vist com en angle recte, que quedava encaixat, i aquest és com un mòbil que es doblega.
El rebrega.
Exacte, com si fos plastilina.
I això, quina gràcia...
No serveix per res. I un cotxe volador que sembla que hi tenen exposat, que a mi és per això que em feia gràcia anar-hi. I al final,
pel seu bé físic,
no serveix de tenir-lo
exposat. No diguis la veritat.
No, la veritat.
Vull dir, com va ser l'experiència l'any passat al mobile?
Negativa.
Què va passar?
Bueno, vaig perdre una mica l'oremus, vaig pujar un taxi volador amb unes ulleres d'aquelles de la realitat virtual,
sí,
però jo vaig fer la meva feina.
Sí, home,
és a dir,
però...
a mi em veu enviar allà i jo em vaig pujar al taxi, que era el que volia tothom. Em vaig colar, em vaig colar.
Les ulleres de realitat virtual de tornada.
Però vam poder, si havíem de fer tres connexions, no vam fer una,
sí,
perquè la segona ja, pobra, teníem amb pastilles de gingebre.
Llavors, el teu bé físic
s'ha tocat.
Sí, nosaltres ho hem fet per tu, per cuidar-te.
No, per la meva integritat. Sigui com sigui, no patiu, que detalls del mobile en tindrem d'aquí uns minuts, de la mà d'un autèntic expert, en Josep Maria, què?
Xavi Aguilar ha mogut la pastalla i m'acaba de dir, cap assegurança cobreix la feina de Marc Jarque en exteriors. Ningú vol fer-se càrrec en Jarque. De...
No, trobo que no se'n valora aquesta empresa, perquè a mi em feu fer la feina bruta.
Ningú t'ha obligat a fer res, eh?
I acabo urgències.
Uau.
Però, perdona, ara que sóc jo el nou, el becari, hi puc anar jo?
Hi vols anar?
Hi puc anar, si voleu.
Ah, doncs vés-hi.
Sí.
El que passa és que jo no sé si tenim acreditació, perquè...
Va, això, truques la porta i dius...
Ja ho trobarem.
Hi vols anar demà?
Sí, vinga.
Ah, doncs mira.
Ai, també, sí?
Sí, aniré demà.
No pugis enlloc, eh?
No
puja...
No, jo no pujaré més.
No, home, tu fes el que creguis que has de fer, ja ho trobarem després.
Només demanaré.
Que és molt golós, saps? És molt temptador pujar taxis voladors, a cotxes voladors... Peus a terra.
Sí, sense volar coloms.
Per tot plegat, jo avui voldria dedicar la realitat paral·lela als congressos que se celebraran a Barcelona en paral·lel al Mobile World Congress.
Ah, molt bé.
Perquè això és realitat paral·lela.
És veritat que ho tapa tot.
Jo no he pogut anar al mobile i, per tant, doncs parlaré d'altres coses. Doncs que perquè també hi ha vida, més enllà del mobile. Sí. Com us podeu pensar, això sí, no tenen el ressò que té el mobile, perquè el mobile ho abarca tot, fins i tot les llagostes del Botafumeiro, que em consta que estan acreditades, i es van passejant pels estants, pobretes.
Amb l'acreditació penjant,
sí, clar, més petitona.
Llagosta 1, llagosta 2...
Més petitona, però també hi desfilen. Voleu saber quins congressos tenim a Barcelona en aquests moments?
Sí, per favor.
Doncs, els vostres desitjos són ordres. Comencem per un que no va de mòbils, però que també toca la fibra als catalans. L'Esport Tomorrow Congrés organitzat pel Futbol Club Barcelona.
Escolta, has aconseguit el que no s'ha aconseguit en segles, eh? Xavi Aguilar, en peus.
S'ha posat dret.
Mare meva.
Però que sempre està assegut.
Mal cor, eh?
M'ha assegut sempre.
Sí.
Sempre t'ha assegut? Bé, l'Esport Tomorrow Congress, que és com es diu aquest congrés, deixeu-me dir que està, això sí, relacionat una mica amb el mobile, té una mica de connexió. Aquesta gent aprofita l'avenentesa per fer què? Doncs networking, que és el que es fa en aquest tipus de congrés.
Vols dir en català, això?
Doncs fer contactes. Fer contactes, el que es diu allò de fer una copeta amb aquest, anem a fer un cafè.
Quina feina, eh?
L'únic que serveix això és fer contactes. Ja està.
Networking. Networking amb G, eh? Networking.
Networking.
En paraules de l'organització, aquest Esport Tomorrow Congress ofereix una experiència única, Mercè, per explorar com la tecnologia mòbil està transformant el món de l'esport. Ells asseguren que és una finestra cap al futur, la qual cosa està molt bé perquè l'únic que ens queda als blaugranes és focalitzar-nos en el futur i fugir del present per potes.
Això sempre ho tindrem.
Entre els speakers hi tenim a la Patri Guijarro, jugadora del Barça femení, el gran Joan Laporta, que esperem que no es trobi de cara a cara amb cap de les llagostes que corren pel mobile, perquè no n'endoldarà cap, i un altre speaker que crec que té, per la cara que fa do de paraula, és Deco, un home que sempre fa cara com de preocupat, com de moix, d'estar com escoltant sempre el que diuen d'ell des de tribuna, saps? Com...
Sí,
cara de suspicàcia.
Sí, amb les celles que hi ha cap avall.
Sí, com tristot.
Tristet.
Si us fes gràcia veure escoltar les interessantíssimes xerrades de tota aquesta gent en directe,
sí,
que
volem,
sapigueu, doncs, Mercè, que hauràs de pagar 1.999 euros.
No, no volem, no.
Esperem que tot plegat serveixi per pagar com a mínim les regates i els endolls del nou Spotify Camp Nou, que això nosaltres anem fent cunyeta amb el Camp Nou que truquem de tant en tant, però això valdrà molts calés, eh? Això sortirà per un ull de la cara. Si el futbol no us interessa,
no ens interessa,
i us decanteu més per temes sucosets, seguim parlant de congressos, perquè aquí sí que cauen més coses, eh, Barcelona?
Sí.
No sou de futbol?
No.
Mercè, ets d'hipoteques?
Tampoc.
Doncs atenta. Va. Aquí Xavi Aguilar ja no s'ha posat d'empeus.
Xavi Aguilar.
Que igual no és un tema...
Xavi Aguilar té son, no?, a aquesta hora.
Home, és que fa moltes hores que volta, eh? Fa moltes hores que volta.
És hora de migdiada.
I em sembla, no sé si ve amb catalans o amb Renfe des de Terrassa, que pot ser un trajecte...
No, diu que no, amb catalans.
Catalans. Hipoteques en l'actualitat. Si us interessen les hipoteques, és el vostre aplec. I podreu escoltar... Se celebra avui... avui dilluns, i podreu escoltar xerrades on aprendreu els requisits indispensables per accedir a una hipoteca, les condicions generals per aconseguir-les o, per si això no fos prou, assessorament hipotecari, també. El millor, doncs, Mercè, és un esdeveniment totalment gratuït.
Ah, això, doncs, mira, ja està bé.
Està bé, està bé.
Perquè ho pagues a plaços, sí, llavors ja...
Et fan estalviar per després.
Exacte, també sí. Té una mica l'interès que genera aquest tipus de congrés, d'hipoteques. Doncs cap. Si t'ho regalen... Què vol dir? No hi ha res gratuït, aquesta
vida.
Si t'ho regalen és perquè doncs, o no interessa o t'acabarà sortint car. Deixeu-me dir, però, que el Congrés dels Congressos, i abans us he dit al principi, quedeu-vos amb aquesta informació, Tarragona, doncs ara hi vaig. El Congrés dels Congressos, Mercè, no comença avui. De fet, es va celebrar aquest cap de setmana al Palau de Congressos d'on? De Tarragona. Parlem de l'Starraco Unlimited, el Congrés de l'Orgull Freak.
Uf, yes.
A mi aquest m'agrada, què vols que et digui?
T'he vist alçant la mà d'una manera una mica curiosa,
sí,
eh?
Sí, no ho diguis. Però jo,
no sé
jo
si és fric
hi, hagués,
o...
hi hagués estat, sí, en aquest congrés.
A favor.
A favor, molt a favor.
Saps qui t'haguessis trobat? Pep Prieto.
Veus?
No parlem de qualsevol tipus d'orgull fric, ens referem al que se centra exclusivament a les sèries i pel·lícules, Mercè. Eh? Estem parlant d'aquest Starraco Unlimited.
El nom.
Durant tot el cap de setmana...
És que ja s'ho val tot, s'ho val tot.
O sigui, és el que promet el nom o no? Jo estic fent una associació d'idees,
és
però no voldria...
Val, és molt perfecte. Millor. Durant tot el cap de setmana, això sí, us heu perdut ja, eh? Vull dir, Mercè, si t'interessa, ja de cara al 25.
Val.
Ha plegat a més de 300 expositors dedicats a pel·lis com Jurassic Park, Star Trek, o això que estem escoltant de fons, que és Star Wars.
Bé.
També s'han ofert xerrades, tallers i exposicions amb material inèdit de sèries de culte com Los Aurones, que jo no tinc ni idea de què és.
Pues en català, no les fures.
Exacte.
Els pastorets. Hi han assistit agrupacions, Mercè, com la valenciana Bounty Rangers, formada per una quarantena de Mandalorians.
Home!
Tu saps qui és això?
Sí, Mandalorian, clar, home.
Sí, entre, els
clars, sí. Entre els quals, per cert, s'inclou Pep Prieto, de l'equip Mandalorian.
És Mandalorià?
Per als que no ho sapigueu, és un grup fictici... Això ho he hagut de buscar,
molt bé, Harke.
Grup fictici de persones associades amb el planeta Mandalore, de l'univers Star Wars i la franquícia creada pel Joe Johnson i el George Lucas. Tota aquesta gent es fan a dir
Pedro
Mandalorians.
Pascal.
Mandalorians.
Mandalorians.
Jo us he fet una petita selecció en fotos del personal que va desfilar aquest cap de setmana per Tarragona. A veure, és gent gran, això d'entrada. Que és a mi el que m'ha xocat molt.
És gent adulta.
Gent gran, gran. Tampoc.
Bueno, a veure, Mercè, aquesta gent és ja pares i mares de família.
Quin rellam de He-Man, eh?
Mitjana d'edat.
Com amb una mena de... Això no hi diuen cosplay, van amb perruques, amb com una mica de taparrabos, amb un combats de béisbol. Aquest va com de superheroi amb els calçotets per sobre.
Super López.
De Freddie Mercury, així amb el bigotet i això.
És
quina meravella.
I és que, a més, no ens hi fa vergonya. Vull dir, a la foto...
Això és orgull, orgull,
sí, sí,
però...
Però bé, és que des de la peixera s'han quedat amb les imatges també. Diuen que el Superman s'assembla a David Morral. Jo no li acabo de veure... Ara el Morral està per aquí, no?
És que està...
Diuen que té un aire al Morral.
Se li hauria de demanar si es pot posar la roba interior per sobre els pantalons, dibuixar-se una S gegant...
Cosa que el Marginet...
Jo ho vaig fer la setmana passada.
I comparar-ho.
Tècnic de la casa, estimadíssim, David Morral.
Home, i amb bigot, i s'ha deixat el bigot així, també, eh?
Ui, sí que és ell.
Un aire el té,
doncs mira,
eh?
Avui tornarem una mica de ressaca, després de Tarragona, està tot a l'estàrrecó, donant-ho tot. A veure, espera, que us he portat més coses,
espera,
eh?
Que arriba el Morral. Ostres. A veure, ensenyeu-li la fotografia.
A veure com respon, a veure si és ell.
Morral, tu t'hi veus o no? Què vas fer aquest cap de setmana? Que vas estar a Tarragó? Diu que no
t'ho dirà. No, no, una garada davant de...
Deu pensar, m'han enxampat.
Poseu-li el bigoti.
Sí, a més, és ben bé que amb, quan poses la disfressa de Superman ja no sembles la persona que ets.
És veritat.
Et converteixes.
Clar. És veritat, ningú et pot reconèixer.
Ningú et reconeix.
És veritat.
Va, a veure, aquesta gent, val, són tot una mena de comunitat de gent estranya, fric, que es va pel món, va per Tarragona, perquè aquesta gent devia córrer pel port de Tarragona i per la Rambla disfressat, sí, sí, i així.
I tant. Perquè la gent surt, a les 8 del matí surten de casa.
Ja, surts de casa així.
Aquell moment, el moment en surt de casa i dius, d'acord, surto de casa vestit així, amb sí, estic penal. Sortint i després de la primera persona que et veu, ja està.
Ja està.
Però el que va de Vision està
molt clavat,
molt aconseguit.
Sí. Això no sé si és com que li surt la cara i diguéssim que tot el cos estaria posat a la paret, o sigui, saps si és una foto, allò que treus al cap i
és ben bé que no saps de què parles. No.
Saps què et vull dir o no? Com si fos una paret amb la foto del cos i que treu el cos i treu el cap només per la paret. Bueno, sigui com sigui, aquesta gent, Mercè, són molta... Tu al carrer no els distingeixes a simple vista, però després ells es troben, es disfressen i entre ells es xerren, connecten a través, per exemple, d'Instagram. Val? I ara escoltarem el Lupiguetes col·leccionista, que feia aquesta crida a la comunitat, doncs per què? Perquè s'animessin, això és un tall de la setmana passada, animant una mica, fent bullir una mica l'olla, animant el personal perquè anessin a Tarragona, escolteu.
Hola, parceros, yo soy Lupiguetes de Bogotá, Colombia, y les quiero contar que The Collectors Spain estará en Estarraco y Unlimited. Este será un espacio para toda la cultura del universo geek. Habrá entrevistas, habrá exposición de figuras vintage, youtubers, instagramers, sorteos, invitados especiales, mercadillo y opening de cartas Pokémon.
Home. Aquesta gent, entre moltes altres coses, va a fer un intercanvi de cromos.
Sí, Pokémon. Què ha dit? Les cartes Pokémon, ha dit?
Sí, diu, entre, doncs això, xerrades, doncs el tonto fan també, vull dir, van caminant amunt i avall per aquest congrés, vestits, i a més deuen portar la butxaqueta, cromos Pokémon...
I tazos.
A la ronyonera.
Com si tinguessin 8 anys. El vídeo, per cert... Ah, no, espera't.
N'hi ha més, no?
Sí, hi ha un segon vídeo. Acabarem amb el tall d'un youtuber que es diu Siminox, que això ja et dona també una mica de pista de per on van els trets, que dijous també va fer un vídeo, perquè ja ho veieu, tot això abans, si va... Aquí se'ns va passar per alt, això. No, no vam estar al quité.
Incomprensiblement,
No vam estar al cas. Però la setmana passada tot de gent va fer crides, sí, doncs, animant doncs, els seus col·legues, els seus amics, perquè anessin aquesta fira a Tarragona. El Siminox va fer un vídeo per anunciar als seus seguidors que aniria ell a l'Estarracó Unlimited.
Com a reclam.
El vídeo, per cert, ha tingut 103 visualitzacions. 100 són meves, perquè m'ha fet tanta gràcia que me l'he anat posant diverses vegades. Per tant, diguéssim que un impacte relatiu al de Siminox, perquè realment 100 persones que vegin el vídeo no són gaire.
No és una crida...
No seria un líder freak. Escoltarem, si us sembla, només l'arrencada del vídeo, que us el poso pel to que utilitza Siminox i pels efectes de so espectaculars que ell ha treballat i s'ha treballat per anunciar precisament Siminox al canal de su colección. Escolteu.
Hola, muy buenas, amigos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Daros la bienvenida una vez más a este nuevo vídeo aquí en Siminox, el canal de mi colección.
El canal de mi colección.
Hòstia, perdó. Però, perdoneu, però ha fet un Uri. És l'Uri. Què és això? Què és això?
Però quina meravella d'efectes. Sí, em sembla... Jo li poso un 10.
Tu encantat.
Siminox, amb una reverberació.
Està fet a la cuina de Radio Estela.
A veure, fixa't tu.
Siminox, què era?
El canal de mi colección. Quina barra que tenen, aquesta gent. Bé, Mercè, per cert, s'ha confirmat, sí, edició pel 2025.
Jo m'hi apunto.
Per tant, jo crec que hauríem de fer el programa especial des d'allà.
Sí, sí.
No donis gaires idees.
I disfressats, no? Entenc.
Tarracó.
Ai, filla, realitat paral·lela, tornem a aquesta realitat, Francisco, perquè jo et veig... T'haig de dir que et veig bé. Aquest dilluns,
sí,
el Francisco
sí,
és dels que fa
bé.
Millor,
sí, sí,
cara.
Sí, sí. T'he de dir que avui ha sortit a comprar-nos cafè
que no he trobat.
Sí. Ai. Ja veuràs de què he sortit realment.
No, però en comparació amb la cara que fèiem divendres...
Sí, sí, home, divendres no hi érem, ni quarts ni hores.
Res.
Almenys jo.
Res.
Ah, avui estic perfecte, estic al dente.
A veure, explica'ns, a veure, què és el que et passa pel cap.
Avui us vull recuperar un tema que us vaig portar la setmana passada i que ens va quedar a mitges. És el tema dels maridatges de sabors més arriscats de la història.
Ai, és veritat.
Que bo.
És veritat, és veritat, és veritat.
Sabor!
Ara.
Azúcar!
No, azúcar no.
Que ens va repassar quins gustos ens va...
Sí, vam parlar de... Bueno, pels oients que s'ho van perdre, entenc que tothom està al quite, recapitularem una mica de què anava l'assumpte. La gènesi de tot plegat és que una de les parelles de moda del nostre país va decidir fer una escapada romàntico-rural i en aquest context de risc i extravagància van optar per celebrar el seu amor amb un snack de sabor impossible. Els lacasitos amb xili picant.
Això per l'estómac.
Sí.
Això no és bo, eh?
Aturem-nos aquí,
sí,
un moment. És possible que aquest guió és rotllo Toni García Ramón i Santi Jiménez. El fem un altre dia.
Ah.
Puc fer un incís?
Per favor.
Perquè, per exemple, hi ha una marca reputada de xocolates que no diré, però és la Lindt, que ells tenen xocolata amb xili.
Tenen xocolata amb xili?
Sí, i és bona, eh? I té un punt picant... Oh. Ja us en portaré. No,
perquè la xocolata pica ja una miqueta en si. Aquella coseta.
El tema és que, si mal no m'erro, al presentar-vos el producte en qüestió, un integrant d'aquest equip es va oferir a provar aquest snack en directe.
A Becari.
En el cas aparentment poc probable que mai es presentés l'ocasió.
Després de conèixer-ho, potser ho podem provar aquí algun dia.
Ah,
en directe, aviam què passa.
Et postules com a candidat a provar?
Estic disposat a tot.
Doncs ja t'ho portaré.
Ja està, eh? Aquí, clar.
Francesc Martinet,
hi has portat?
En aquest moment et faig entrega.
Què és aquesta meravella? Mira, ja... Això sembla tomàquet d'aquests líquids.
L'Uri s'acaba de treure de la butxaca.
Sí, explica-ho bé què és.
Calentet?
Bastant calentet. O sigui, jo crec que m'ho podré veure. Uns lacasitos chili. Evidentment, el picante, com vam explicar la setmana passada, té...
Dos unitats sobre tres.
Dos unitats de guindilla, que en diuen.
Com podrà resistir, Francesc?
No ho sé, fem una prova
en
directe.
Home, per favor,
no, o sigui,
per favor.
Ara sóc un poques. Ja sóc un poques.
Qui ho vol provar?
No diré mai més res.
Només el
Francesc? Va, jo m'hi posto, també.
La Paula també?
Vinga, va, que farem aquí...
Jo t'emmerdo, jo et rescato.
Farem aquí una mica de postres.
A l'Aguilar, perquè es desperti.
Ho obro, eh? Jo ho he obert.
Saps què diuen del xili pico o repico?
No sé, el que diuen.
Que pica l'entrar i repica el salir.
Vale, va. Mira, molt bé, Harke, gravant-ho, va.
Sí, va, com a bons germans.
Anem a veure, vinga.
Procedeixi. Són vermells, no? Directament.
Sí, tenen un color...
Això seria la primera novetat.
La primera diferència és que no són de color, sinó que són vermells.
I tenen com lletres o números.
Francesc Marginet ha esquivat les quesadilles de Ferran Capdevila a l'hora de dinar.
Per dinar, és veritat.
Apuntaven maneres i aquí no t'escapes.
Endavant, aviam, procedim a provar.
A la vegada.
Marginet, que avui has menjat molt sa, que has menjat verdura, peix...
Endavant, perquè sabia que això cauria.
No ha fet massa coixí, això, que hem menjat.
A veure, olora.
Què?
Renta't els dits després, eh?
És curiosa, eh?
Fa un olor curiosa. Fa olor de que ja picarà.
Sí, que jo això no m'ho menjo ni que em pagui, ni et ho dic ara.
Com vols dir que no?
No, jo no menjaré, no.
Fa olor que no. Ja,
jo, que no?
Fa olor que no convida, de moment.
Si no, no puc acabar
el programa. Però et vas postular com a provador, catador oficial.
Vinga, va, sí, que queda un minut per arribar a les 3.
Quants posaràs a la boca? Un.
Un.
Deixa-li un a un, va.
Dos. Un. Ja. De moment bé.
Vale.
Xocolata.
Sí, no?
Tu també t'ho estàs menjant.
Sí, sí.
I la Harke també?
No. Amb dos. No.
Picant per enlloc, eh?
No pareix el picant.
Què vol dir això?
Que no sigui com els pimientos del padrón, que en surt un de picant.
Unes piquen i altres no. Ah, ara comença.
Quan comences a empassar...
Ara comença.
La goda... Ara comença a fer el joc,
la goda
no?
Comença a fer la...
Ui!
Aquella cosa així com que...
Porto tres, eh?
Mm.
Esperem que no piquin molt, Mercè, perquè quedarà sola parlant.
No, clar, més que res, o sigui, el Marginet ha de fer les vintage.
No, no, bé, bé.
Sí que bé, sí que bé.
Va venint, va venint.
Sí que bé.
Però nivell de...
Ah,
no. De picó?
Tolerable, sí. En principi.
Tolerable?
De 2/3.
O de 1/10, perquè...
Ojalà, que també ho has menjat.
Clar, clar.
Ai, n'has donat.
I què?
Bé, trobo que la xocolata no és gaire... És molt més bona la de la cassita...
La cassita normal, no?
Doneu-me una a l'Aguilar, per favor.
Aviam,
ve de gust seguir-ne menjant, no?
Et queda una picantó. És que el picant és, fa vici.
Ah, hi ha un pica-pica sí. A nivell...
sí?
Com se'n diu això? Llaminadura. No és nivell Mèxic no. Intens.
Correcte,
no.
Correcte. És allò... És xocolata que, com si piqués la...
Sí, és, mira, d'alta baix ha sigut això.
Bueno, mira, s'ha provat.
Un bluff.
S'ha provat. Vull dir, el Cesc...
I es comprova que Cesc té paraula.
Això sí, també és veritat.
I tu també.
Mira, i tens paraula perquè has dit
tinc
que...
Tinc guió per la setmana que ve. Perfecte, doncs.
Perquè nosaltres anem a publicitat aquí al Fabricació Pròpia i a la tornada, Harker.
Ui!
Tens ganes o no?
Moltíssimes.
Anem cap al mobile.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. Radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons. M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Tres minuts ara mateix que passen de les 3 de la tarda. Moment de connectar amb un dels nostres corresponsals, ja sabeu, repartits per tot l'univers. Avui, com no podia ser d'altra manera, anem cap al Mobile World Congress, que es celebra a Barcelona. Ha començat avui la fira més d'acollir més de 100.000 visitants i els professionals més punters del món de la tecnologia. També, Harker,
sí.
Genera molts llocs de treball indirectes.
Interessants.
I és per això que el nostre home, al Mobile, és el Jordi Lluch. Podríem dir que és una persona clau a l'organització i al bon funcionament del Congrés. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal? Com estem?
Molt bé, Jordi. Explica'ns primer de tot, perquè estem com molt encuriosits. El teu càrrec oficial i la funció que hi desenvolupes en el Mobile, Jordi.
Perfecte. El càrrec oficial és gestor individual de transport massiu.
Però un moment.
Ja, és que tinc la targeta.
Això és el que marca la teva targeta, eh?
Correcte.
Gestor individual...
Individual de transport massiu.
D'acord. Ens pots desenvolupar aquesta funció, sisplau?
Sí.
Cap problema. Doncs la meva feina és estar a davant d'un hotel, treballant per una empresa que, òbviament, no puc dir quina és.
Ho entenem.
Estic davant d'un hotel i quan els clients que s'han de dirigir al Mobile veuen el seu autobús, la meva funció és anar cap allà i dir sí, efectivament, aquest és el vostre autobús, ja podeu pujar.
D'acord. Jordi, important saber-ho.
I que no s'equivoquin.
I que no s'equivoquin. Perquè, hi ha embolics, entenc, no? Que, vull dir que...
Això passa, hi ha hagut drames importants de gent, d'empreses que són competència directa intentant aprofitar l'autobús per anar de fira a l'hotel, que no només faig de l'hotel a fira, sinó que faig al revés, que sembla el mateix, però no ho és.
Perquè quants visitants, per exemple, avui, no? Que és el primer dia, has gestionat aquest matí?
Vint, pot ser.
20. No, val.
Però, molt, però eren importants.
Val, Jordi, i alguna incidència hi ha hagut aquest matí o no?
Bueno, s'ha pujat... Hem hagut de fer fora algú d'un autobús.
Ah, s'ha colat.
Era... Sí, s'ha colat. S'ha colat.
Però com els identifica, Jordi, a un que es cola?
Bueno, ja són molts anys,
És un professional,
Jordi. És que és molt bo,
ja veus,
eh?
Ja ho veus, aquella suor.
Si veus, sí, si veus que van amb traje i cara de no voler parlar amb ningú és una cosa... Alguna vegada se'ns ha acordat una parella amb gelats que volien anar a veure Sagrada Família, llavors...
Home,
els has fet via cap a un altre lloc. Perquè quines nacionalitats predominen, més o menys, Jordi?
Als Estats Units, bastant Àsia, en general, no vull dir el país, però no sona racista, perquè no els puc confondre a vegades.
Sí. Bueno, asiàtics.
Ah, és un professional.
Asiàtics, val. Tu has vist alguns ullets, això també ens interessa, saps això, d'haver dormit poc, d'haver sortit el dia abans.
Sí, sí.
Ja el primer dia ho tenim, això, Jordi?
No, acostuma a passar a partir del dimarts, dimecres.
Dimarts, dimecres, comencem a veure ullets de dormir poc.
Bé, de cansament.
Hi ha diferents torns, el de les 7, a les 8.
Sí.
Llavors, hi ha el que es coneix com el torn dels campions, que és el torn de les 11 i pico, que han d'arribar a les 12. Llavors, els anomenem així perquè creuar mig món per vindre en una fira, amb els seus diners, la seva inversió,
tot,
i decidir ells arribar a les 12 del migdia amb un somriure i una mica ullerosos, aquest és el que fa il·lusió a tots.
Aquest és el que fa il·lusió. El torn de les 11, has dit, no? És
exacte.
El torn de les 11. Molt bé. Escolta, Jordi, per situar-nos una mica més, som molts vehicles de sobte. Això claríssimament ha d'afectar el trànsit. Et volem preguntar, bona convivència amb els cotxes locals? Que normalment ja podem dir que van una mica, doncs, estressats.
Depèn. No és ben bé el meu gremi, però com a acompanyant he pogut veure moltes coses del món dels autocars, autobusos, els taxis... A veure, coexisteixen a la mateixa ciutat? Sí. Si els tinguessis en un lloc més petit, possiblement correria la sang. També.
També.
També, també. També.
Bueno. Autobusos pitjor, els públics, Jordi? Sí, són potser els que donen més rima, saps què vull dir? Que costa més de conviure amb ells aquests dies o no?
Sí.
Enfadats o no?
Sí, l'enfado hi és. L'enfado hi és perquè tant un com els altres creuen que estan ocupant més espai del que toque. Sí.
Bueno.
Però no diré quin és millor ni...
No cal. Ara ens estem fent una idea.
Perquè he donat el meu nom i, com podeu imaginar, jo he de seguir treballant aquí.
No, home, ja, tota la setmana, t'ho diràs. Tu quin mòbil tens, però, Jordi?
Un OnePlus Nord.
Quin és aquest? El OnePlus Nord. De quina casa és?
Plus.
El Plus, no tinc idea.
Crec que es diu així.
És així, eh?
OnePlus.
Val. Mira, avui també teníem aquesta curiositat, amb aquesta corresponsalia, Jordi. Per què creus tu que van amb els vidres tintats totes aquestes furgonetes?
Sincerament?
Sí.
Perquè la meitat no porten ningú.
Home!
Porten ningú, i tant.
Ah, sí?
I tant. I tant.
O sigui, surten buides, vols dir? Van circulant per Barcelona buides, aquestes furgonetes?
Sí.
I per què ho fan, això?
A veure.
Bueno, per impacte, per imatge.
Sí, n'hi ha moltes que són perquè van rotulades i llavors hi ha la marca i així poden funcionar.
Molt bé. Jordi, mira, tallem aquí la connexió, més que res perquè acabis de treballar, vull dir, saps?
Cap a la mare, ara hi torno.
Ara hi tornes, perquè...
Que no se'n perdi cap, eh?
Clar, demanem als nostres corresponsals previsió del temps i el trànsit, importantíssim a aquesta hora des del mobile, Jordi.
Doncs... M'he perdut un tros de la pregunta, però t'he deixat de sentir. El telèfon és un OnePlus, però a vegades falla una mica.
No passa res. Una previsió pel que fa al temps i al trànsit important a aquesta hora, Jordi, des del mobile. Sempre ho demanem.
El temps bastant bo. Dia gris i ara ha pujat bastant el sol.
Havia de ploure, aquesta tarda. Però sí.
Sí. Bueno. Està despejat una mica just abans de...
Val.
I el tràfic, malament.
Carai, què vols? Bueno, Jordi...
Mal dia avui.
Transport públic. Jordi Lluch, gestor individual de transports massius. Gràcies.
Sí.
Si et sembla, anem connectant amb ell aquesta setmana. Jo crec que és necessari, sí. Jordi, si t'ho permet la feina.
Cap problema. Anem actualitzant.
Vinga, gràcies.
Vagi bé, fins aviat.
5 minuts i seran un quart de 4 de la tarda. Informació de servei importantíssim.
Sí, home.
Avui, el nostre corresponsal des del Mobile.
És interessantíssim, perdona, els càrrecs que donen per fer, és a dir, gestor individual de transports massius, és a dir, com una cosa
com
relativament
tu?
Senzilla pot Està sonar tan...
Glamurós.
Solemne.
Sí, home, i tant. Sí.
Però és que a mi no m'ha quedat ben bé clar què fa.
Mira, el Jordi fa...
Aquesta és la clau. De la
saps els que... No? A veure, Harry, que t'ho juro, sí, els que porten sí. els cartells...
Els cartellets amb el nom de Francesc Marginet. Doncs
sí. pues cap allà. Llavors el Jordi és el que fa circular, saps? Que va dir, tu cap allà, no?
Claro,
és
saps això? Els professors al col·le que et deien tu a l'autobús 1, tu al 2, doncs ell és una mica
com un monitor.
També,
un monitor.
Com un monitor, també entenc que quan l'autobús està carregat, ell entra, va mirant tots els passatgers, va passant llista.
Exacte.
No, perquè si troba els dos del gelat, que deia, llavors...
Que se'ls hi va colar.
Sí, sí. Clar. No, no, i també m'ha impactat molt que les furgonetes vagin buides.
Buides.
Sí. Estem col·lapsant Barcelona de cotxes que només van amb un conductor que va.
Imagina't. Bueno, escolta, mira, no sé si és màrqueting o no, però hem d'anar cap a les notícies vintage, perquè tenim curiositat per saber què passava un dia com avui de fa anys.
Home, tu diràs, avui viatgem fins al 26 de febrer, de moment, del 2000. Aquella època el diari anava ple d'anuncis, alguns que ocupaven una pàgina sencera, encara ara.
Ep, això són galès, eh?
Encara ara hi ha pàgina sencera, però abans estava més de moda, no? O sigui, hi havia un diari de 82 pàgines, de les quals 41 era...
La meitat, eh?
Era, sí, però era gairebé una sí, una no, que eren anuncis de coses que passaven, de productes
sí,
i serveis.
Claro, coses que pots comprar.
Fins i tot hi havia anuncis d'altres revistes.
Sí,
pots comprar
pots
això
comprar
al
aquesta revista.
No.
Però del mateix grup, s'entén, no?
Suposo.
Ah, és com si aquí anunciéssim altres ràdios.
Clar, si tu pagues moltíssim a La Vanguardia, pots anunciar El País?
No seria tan divertit. O sigui, que es comencessin...
No ho sabrem mai, però...
A creuar, i que arribessin un punt de que ja La Vanguardia fes...
Fer un intercanvi que La Vanguardia es pogués anunciar al País i el País a La Vanguardia. A veure qui ens surt guanyant.
També. Pues, bueno, escolta, però tornem a altres notícies.
En qualsevol cas, sí. La revista Barça s'anunciava precisament a La Vanguardia amb una frase reclam.
Ah.
Jo us dono tres opcions, aviam si endevineu quina era.
Ah, sí?
Descobreix com anar de copes per Europa. Un bon barcelonista llegeix aquesta revista.
Oh, aquest m'agrada, aquest està bé.
Barça, la revista que no llegeixen a Madrid.
Jo diria que és la segona.
Jo diria la primera.
Votin.
Jo també diria que la primera.
La primera, que seria Descobreix com anar de copes per Europa.
Sí.
Jo la segona, un bon barcelonista llegeix aquesta revista. Ara serà la tercera.
I atenció, perquè... És la primera!
Sí! Oh.
Pues escolta, ho trobo molt divertit.
És divertit, eh?
Home, sí, doncs mira, jo no l'hagués dit perquè era massa divertida, no? Sí. És veritat.
I vols dir que... No
els catalans són continguts.
I no hi ha cap ment prou creativa al Barça com per...
L'he trobat bastant excelsa, allò.
Sí,
senyor.
La compres i dius, mira,
sí,
no,
home, sí.
No em parlarà de futbol, però em parlarà.
Crec recordar que el 2000, no, o sigui, l'única Copa d'Europa que teníem era del 92.
Però, per tant,
donar lliçons de
copes... Per això et deia que si fos...
No quadrada, no? Clar, no
a l'època Guardiola sí, dius, clar, bueno, pots ser una mica més de sobrat.
No,
però
precisament no, anar de copes per Europa perquè de guanyar-ne...
A casa no n'hi ha,
perquè
no?
Per camps de futbol no hi anaven. En aquest país no hi ha res més important que el Barça i el Barcelona, eh? Si no, digue'ls-hi als amics de l'Espanyol, que sempre diuen que són el germà pobre.
Ai, ja està.
La frase de... ganxo que faria servir, he pensat algunes frases ganxo per una revista d'Espanyol, ara que parlem d'ells, i serien de l'estil Nosaltres també existim, compren, si us plau. No ens abandonis, ell mai ho faria, amb una fotografia del Sánchez llibre,
sí.
O amb una que seria infal·lible, que diria els de la Beckett són dolents i fan pudor, que aquesta també seria...
Francesc Jardinet, ara mateix.
Mireu, de fet, el Barça no és que no jugués aquella... Bé, no va jugar a la final de Champions, sinó que final va ser València-Real Madrid i va guanyar el Real Madrid aquella Copa Europa.
Per això era anar de copes per Europa, perquè no hi podia podien fer res més.
A la fons.
Bueno.
I parlant de pallassos, al diari d'aquell dia també trobem una notícia que parla del Leo Bassi, sabeu qui és, no?
Sí, sí.
Pallasso i provocador de mena, que en aquell moment tenia dos espectacles al Teatre Arnau. Teatre Arnau...
Un sempre amb caca.
Exacte, aquí anàvem.
Sí, perfecte.
Teatre... És que... l'he fet... És especial. Clar, l'he fet especialment.
Li agrada. Sí,
som-hi.
Teatre... A veure, no us passeu, eh? No. Que jo ho haig de saber tot. Vale,
teatre...
No,
el Teatre Arnau, que ara ja està tancat, no sabem si va ser per aquell espectacle.
El teatre... On era el Teatre Arnau? Ara
és... El Teatre Arnau és aquell d'allà davant del Molino. No?
Sí, saps el rincón de l'artista?
Sí, pues sí.
A la cantonada just davant. Exacte. La cantonada, que està mig
derruït. Ara hi ha Paral·lel, no? Ara hi ha
entre Paral·lel 62 i el rincón de l'artista, la cantonadeta que hi ha. Sí.
Ah, val,
sí.
Que ara hi ha un, solar, hi ha un parc, un solar.
Un solar,
sí. Sí, sí, sí. Abans allò era el Teatre Arnau. Això deia Leo Bassi a aquesta notícia, diu... Contra algunos clásicos como Fofito, que daban una imagen tranquila familiar, yo sigo la tradición que siguió mi familia, la de los payasos asquerosos, provocadores, que se golpean con martillos o que le bajan los pantalones al público. Bueno, fins aquí tot bé.
Va.
També una mica emprenyador, ja et diré... Home, sí. Pallasso, et pico el cap, et pico el cap, el que no em piquis més.
Bueno, això que et baixin... Jo crec que prefereixo això, que no que em baixin els pantalons, eh?
Depèn d'en què et piquin, eh?
També. Exacte. Si et venen amb el martell, amb el mall aquell, de pam, pam...
No t'hi vulguis trobar.
Que és clavat a terra. El diari explica algun dels seus números del muntatge, com el que lanza frutas y cubos de agua al público y lleva a cabo sus inevitables números con excrementos. És a dir, que amb caca. És arxiconegut per aquestes coses, com l'hauria pogut deduir. I per si no havia quedat clar, Bassi torna a agafar la paraula per dir «Espanya serà conocida por gente que come mierda, aunque ya lo era antes».
Mare de Déu.
Sí, sí, tot... No hi ha més.
Avui res. Estàs... O sigui, el Francisco està amb una censura...
S'està agafant a la taula.
Bueno...
La notícia també recorda que per diverses accions pallacístiques va acabar 11 vegades a la presó, que encara em semblen
poques
per aquest senyor, en aquell moment. I aprofitava per fer propaganda del partit polític que havia creat i liderava, i n'era l'únic membre, per les eleccions del 12 de març d'aquell mateix any, del 2000.
Que el partit es deia un nom així...
Hasta los...
Retemplins, no? Això.
Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Perquè ja no podia més i va dir... Clar, un partit, però... I acabem amb una notícia del 26 de febrer, també, però de 2023.
Va, doncs.
L'any passat.
L'any passat.
Quina prop, això?
Perquè les coses simpàtiques i surrealistes no són només cosa de l'antigó. La Regió 7 titulava «Presó per un caporal de l'exèrcit per adormir-se durant una guàrdia perquè estava avorrit». Carai.
Mira'l. Ai, com ronca.
Sí.
Tinc guàrdia.
Era ell, mira. Home.
Va, desperta, home.
Això, no he entès mai perquè...
Sí, va bé.
Funciona, eh?
Sí, sí que va bé. Sí, que va bé. Sí, sí.
No li diguis para. No. Li dius basta.
No, perquè és una manera de microdespertar.
Exacte, no s'acaba de desvetllar.
M'agrada allò de microdespertar.
Sí, és com... Ai, aquella cosa...
Ho dic perquè... A mi passa això. Llavors,
tu ets víctima, microdesper... no?
No, jo sóc butxí. A mi se'm microdesperta constantment.
Sí? Tens...
Sí, com que dormo tant, últimament, microdesperta, perquè, a més...
Tens associat al...
Ara em deixaria respirar, ara mateix.
La qüestió és que el caporal estava fent guàrdia a un polvorí d'Acho Obispo de Ceuta.
És que ja sona avorrit.
A Ceuta, bàsicament.
A Ceuta, sí.
Hi havia el caporal i un soldat. A un polvorí, O sigui, a un polvorí estem parlant.
Un lloc on no t'hauries de quedar dormit, segurament.
Clar, exacte. Tranquil, vés a dormir, que no passa res. Tenim 400 armes de foc, 500 granades i una mica de dinamita per volar túnels, però tranquil, a dormir i la guàrdia ja es fa sola. La qüestió és que el tinent, que és un cabo major, diguéssim, un d'encara més gran, va anar a fer l'inspecció setmanal a la una de la matinada. Que dius, home,
dia,
No vagis a fer l'inspecció setmanal a la una de la matinada, que segurament et trobaràs amb aquestes coses, no? Però sí, hi va anar. I es va trobar aquesta parella dormint, el caporal i el soldat dormint.
Els dos, eh?
Ai, mira.
Els dos. Però és que no és allò
qui,
que...
Qui feia guàrdia?
No és allò que dormissin en una taula, no.
El terra. Es va
trobar a les lliteres.
Oh, veus?
Ostres.
És que més quan tu estàs fent guàrdia, vull dir, jo no és que em faci, però metges. Mercè, per exemple, si algun dia anem de viatge i tu et poses a dormir, ja et ve la son quan el company o companya d'habitació comença...
És com mimètic, no?
Exacte.
Sí.
Costa més mantenir-te desperta si l'altre s'adorm.
Perquè no tens conversa, és com el cotxe.
Claro.
És com el cotxe.
Quan fas de copilot.
Això no ho feu, això.
Ja,
ja jo de copilot i així ja et dono conversa.
Claro.
I clar. També ben adormit i uns esforços. Per
home,
això va molt bé la ràdio,
el cotxe.
Si has
de fer de copilot i has de fer... Malament, eh?
Ui, sí.
Si sents un copilot, si vas a darrere,
és encara pitjor.
Sents que el copilot comença a fer això...
Baixa del cotxe.
Salta per la finestra.
Ai, Déu.
I a fora.
Bueno, i què va passar, Megam?
Tot això passava el 19 de febrer del 21.
Fa anys.
Però no es va resoldre fins dos anys després.
Ah, per això el 23.
Per això la notícia és del 23, perquè la justícia és lenteta.
Sí, es va dormir.
Sí, ho és.
La justícia sí que s'adorm. Justícia. El soldat va quedar absolt, el del càrrec més baix, perquè...
Clar.
Ell va rebre...
No és la seva responsabilitat.
Ell, el caporal, li va dir, tu vés-te'n a dormir.
Doncs així.
I ell s'ordena un superior.
A descansar.
Home, net de culpa.
Però el caporal sí que el van condemnar a 3 anys de presó.
Ostres.
Tres mesos o tres anys?
No, espera, 3 mesos, 3 mesos.
Ah.
Sí, no, de 3 mesos a 3 anys i va...
Sí, sí, t'havia passat els 3 mesos dormint?
Clar.
3 anys de presó per adormir-te és
fotut. Tu, eh?
La sentència del judici s'explica que el caporal es va aixecar del llit totalment desorientat, mal uniformat i sense portar l'armament. O sigui, el senyor era un quadro...
Aviam, tu no te'n vas a dormir en pijama? Vull dir que no es dorm amb uniforme sencer i amb armament.
No, clar, home, tu imagina't, se't dispara a mig fer allò... llavors sí que no et cal...
Llavors sí que són 3 anys de presó.
Per defensar-se, va dir que s'havia quedat endormiscat sense voler. Però, clar, la qüestió és que s'havia anat a ficar al llit. Aviam.
Tu, sense voler...
Sense voler no t'endurm.
No
et quedes endormiscat. Quan li van preguntar si no pensava que anant al llit podria desatendre el servei, va respondre les meravelloses paraules per justificar-se de... Sí, bé, però no ho sé.
Ah, va ser això.
Aquesta és la seva justificació. A mi m'ha recordat aquesta cèlebre frase...
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Tota la credibilitat a una persona que després d'alguna cosa així es disculpa com...
Ai.
Sí, home, i tant. I tant.
Bueno, Marginet, fem una cosa. Ho deixem aquí, aquestes notícies vintage. I a la tornada, Harkem, què farem avui, la digestió?
Doncs mira, amb el Josep Maria Ganyet, amb ell parlarem de les principals novetats del Mobile World Congress.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Divendres 1 de març, el Haydn més triomfal i lluminós sonarà al Palau de la Música Catalana amb La Creació, un monument coral singular i vibrant, inspirat en els grans oratoris del barroc. Música extraordinària i poderosa a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català i l'OBC, dirigits per Marta Gardolinska. Entrades a palaumusica.cat. Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel Oficial. Ràdio Estel arrenca el matí amb La Caravana. el programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Què? Casella, jo crec que Judit Casellas avui, saps d'aquells dilluns que dius, un dilluns aquest de feina, no?
Sí, m'has agafat amb molta feina, Mercè.
T'he agafat amb molta feina, cosa que nosaltres agraïm moltíssim. Ara, 5 minuts que ens separen de 3:45 de la tarda. Avui no tenim el Massip aquí a l'emissora perquè està fent altres feines, està fent d'exteriors, i nosaltres agraïm moltíssim que la Judit Casellas doncs, ens doni aquest cop de mà per repassar l'agenda del dia. Però ara sí que ens ha arribat una última hora, Judit, que si et sembla, doncs, la compartim amb els nostres oients.
Sí, i tant, perquè acabem de saber que el secretari general de Junts, Jordi Turull, acaba de ser ingressat a l'Hospital de Bellvitge després d'haver patit un infart. De moment només és aquesta la informació que tenim i des d'aquí li desitgem, òbviament, una ràpida recuperació.
Doncs aquesta és l'última hora que, sens dubte, ens ampliarà la nostra companya Sandra Gómez quan tinguem doncs, més informació al respecte. Això ja serà en el punt de les 4. Ara sí, ens hi posem amb aquesta agenda, Judit, perquè déu-n'hi-do la setmana que comencem. De fet, ara en parlàvem del mobile. Després, la HAR, que avui farà la digestió, recordem-ho, amb Josep Maria Ganyet, que ens explicarà totes les novetats d'aquest mobile, però que ha començat el recinte firal de Gran Via.
Sí, és aquest congrés que això que ha començat avui i que s'allargarà fins dijous, i en aquesta edició, com bé comentareu, Mercè, doncs està previst que el sector del mòbil cedeixi protagonisme a la intel·ligència artificial. De fet, no, es veuen moltes innovacions en 6G i en robòtica. S'hi esperen aproximadament unes 95.000 persones de tot el món, de les quals més del 50% no són de la indústria dels mòbils, sinó doncs, aquesta indústria de la intel·ligència artificial. Això són més assistents que els de l'any passat, però encara estan per sota dels 100.000 que hi va haver el 2019.
I a tot això, avui, Judit, milers de pagesos han tornat a sortir al carrer en aquest dilluns, en aquest cas, ho han fet al centre de Madrid per exigir que s'acabi doncs, amb aquesta competència deslleial.
Sí, exacte, i estem molt pendents també dels resultats que surtin de la reunió dels ministres d'Agricultura de la Unió Europea per saber no, a quins compromisos adopten i si els pagesos se senten satisfets o no per les promeses que els hi facin, perquè en funció doncs, el que en surti d'aquesta reunió el que pot passar és que aquestes mobilitzacions continuïn o no continuïn, però de moment sembla que tenim els pagesos en peu de guerra i que tot fa pensar que aquestes protestes continuaran.
I seran llargues. Per cert, això pel que fa aquest dilluns, però demà dimarts aquí tenim el calendari.
Doncs mira, demà es farà oficial la convocatòria de les eleccions basques per el 21 d'abril. Ja sabeu que el president basc Iñigo Urkullu no repetirà com a candidat després de 12 anys al capdavant del govern. I el candidat del PNB que li agafa el relleu és Imanol Pradales. Per part de Bildu s'hi presenta Pelo Ochandiano. Per part del Partit Socialista tenim com a candidat Eneko Andueza. I per part del Partit Popular qui s'hi presenta és Javier de Andrés. Per tant, això demà es fa oficial aquesta convocatòria en unes eleccions que culminaran en concret el 21 d'abril.
Dèiem importantíssim aquest 21 d'abril, passades eleccions a Galícia, ara importantíssimes també aquestes eleccions al País Basc, com deia la Judit, 21 d'abril, que ja ho tenim tot anotat. Prenem nota, per tant. I a banda d'aquesta convocatòria oficial d'aquestes eleccions, aquesta setmana també hem d'estar pendents de la publicació de les noves dades de l'IPC.
Sí, ja saps que un dels maldecaps que tenim actualment actualment, mercès a aquesta pujada dels preus. Doncs aquesta setmana el que sabrem doncs, són noves dades a l'IPC i se sabrà doncs, d'aquesta manera si es manté o no la tendència del mes de gener, que va començar amb preus més estables, però que encara van a l'alça. Els béns i els serveis al mes de gener van tenir un repunt d'un 0,1% respecte del desembre de l'any passat, però si ho comparem amb fa un any, els preus han pujat un 3,3% més. Per tant, el que volem saber doncs, amb aquestes dades que es publiquen dijous és si realment els preus s'estan moderant o si, per al contrari, continua aquesta tendència
a l'alça.
Esperem que per fi es moderi. I l'electricitat, que ja saps, Mercè, que és un dels elements que més contribueix en aquest repunt de la inflació i que tothom ho pateix a la seva factura.
I en plana cultural, què ens destaques aquesta setmana?
Doncs mira, en plana cultural, apunteu-vos perquè Josep Maria Flotats...
Home, torna Josep Maria Flotats.
Torna Josep Maria Flotats, exacte, torna a l'escena catalana. Ho fa al Teatre Romea de Barcelona amb l'obra que es diu Disputa. I és una obra, Mercè, que segur que serà molt interessant perquè escenifica la disputa entre dos dels filòsofs més importants del segle XVIII, com són Voltaire i Rousseau. Per tant, apunteu-vos a l'agenda que s'ha d'anar al Teatre Romea a veure aquesta obra amb Josep Maria Flotats.
Doncs d'aquesta obra cultural que ens destaca avui la Caselles, deixa'm dir també que em sembla que aquest cap de setmana també comença el Festival de Màlaga, o sigui que tothom també farà cap a Màlaga. I ara sí, en plena d'esports, tu com ho portes, això?
En plena d'esports, doncs sí. Mira, avui segur que la Marta n'està al dia, perquè avui tenim un partit del Girona, eh? Girona-Rayo, Marta, i...
Decisiu, eh?
Decisiu, perquè si guanya el Girona, se situa per davant del Barça.
I si perd, allò que dèiem, ai, que hi haurà un moment que el Girona tindrà el punt d'inflexió i es desinflarà, doncs es confirmaran les sospites, perquè ja portarà tres partits sense puntuar.
Què diu el teu nas futbolístic?
Jo crec que guanyarem.
Però això és l'esperança o és el nas futbolístic?
És la fe.
És la fe.
Sí, perquè jo crec que el projecte sí que està consolidat. Home, i el Girona es mereix seguir lluitant per la Lliga. I a més, com a futbolera que sóc, m'interessa doncs, que algú estigui allò aixafant els talons al Madrid.
Ah,
sí,
això
clar,
mateix.
Clar, perquè si no la Lliga serà molt avorrida.
Perquè tu ets del Girona, no, Caselles, o no?
Jo ara m'he fet del Girona, per tant, no sé si es pot dir que sóc del Girona o no, Mercè.
Però tu, jo crec que de la ràdio, la que està més propera a Girona, podria ser...
Sóc jo, no? Però clar, encara tinc una mica de contradiccions, al cor, perquè són molts anys anant amb el Barça, i clar, llavors...
Però es pot ser de les dues coses, Caselles?
Sí, però quan veus el Barça-Girona, a favor de qui vas?
Ah, del Barça.
Clar, és que a mi el que em passava és que jo volia anar a favor del Girona, però el cor em saltava a favor del Barça.
És que això ens ha vingut molt de nou.
Sí,
aquesta
sí, estem
disputa,
una mica...
Barcelona-Girona, clar, necessitem una mica més de marge, de coixí.
Escolta, parlant de coixí, déu-n'hi-do el que va passar ahir amb el Real Madrid i el Sevilla, no? Perquè sí, també estem pendents del que pot arribar a passar.
Sí, a veure si finalment es repeteix o no aquest partit, perquè sembla que aquest arbitratge doncs, és qüestionable i també haurem d'estar molt pendents de si es repeteix aquest partit o no repeteix aquest partit. I més temes en la secció d'esports, i és que la selecció espanyola ja es prepara per la final de la Nations League, que s'enfrontarà contra França. Serà aquest dimecres a la tarda. En concret, serà a l'estadi de la Cartuja de Sevilla. I ja per acabar la setmana en plan esportiva, aquest dissabte també comença la Fórmula 1.
Doncs arrenca aquesta Fórmula 1. Moltíssimes gràcies, Caselles,
avui. A vosaltres.
Per posar-nos...
A vosaltres, Mercè.
La setmana al dia ja estarem pendents de l'estat de salut avui amb aquesta última hora que començàvem, no?, explicant l'estat de salut de Jordi Turull, que ha hagut d'ingressar a Bellvitge per molt probablement haver patit un infart.
Qualsevol novetat, ja sabeu, Mercè, que us ho farem saber aquí al Fabricació Pròpia i també els butlletins informatius.
Una informació que ens ho avançava al Nacional. Gràcies, Judit. 3 minuts que passen de 3:45.
A Ràdio Estel, Fabricació Pròpia.
que els dilluns, a cap a aquesta hora, contem també amb els companys de Verificat, que posen la lupa al soroll que circula a les xarxes socials. Avui, de fet, volem parlar de la sequera des d'una perspectiva diferent, i és que el metge Francesc Salvà va començar a mesurar la pluja l'any 1786, i des d'aquell moment doncs, no s'ha parat de mesurar. De fet, aquests darrers dies hem pogut veure les xarxes molts usuaris que han recuperat a Catalunya les dades que va travessar aquesta sequera, que per molts diuen la pitjor. I molts diuen també que és pitjor que aquesta del 1812 i el 1824. Fem una cosa, com sembla tot una mica embolic, avui ens preguntem, és viable comparar aquestes sequeres separades per 200 anys en el temps? Doncs per saber-ho, hem trucat a la gent de Verificat, concretament a Marc Massip. Ell és formador de Verificat Escola i és fact-checker de ciència. Marc, què tal? Com estàs?
Hola, molt bona tarda, com esteu?
Molt bona tarda. Escolta, jo m'he fet un embolic gairebé amb les xifres, però clar, recordem aquesta sequera del 1812 a 1824. Marc, us heu trobat aquests dies que la gent comparava, no?, la sequera que estem vivint aquests dies amb la sequera que es va viure aquells anys.
Sí, ens ho hem trobat molt de xarxes socials, no?, que bueno, en certa manera relativitza la sequera actual comparant-la amb la del 1812 a 1824 i dient que, bueno, que aquella va ser pitjor que la d'ara mateix. Clar, la cosa és, no?, anar a mirar si realment podem comparar les dues sequeres. Quan nosaltres parlem de sequera, o quan les persones que es dediquen a la meteorologia parlen de sequera, poden parlar de moltes coses diferents. Una cosa és la sequera pluviomètrica, és a dir, la quantitat de pluja caiguda, no? I això és una xifra que sí que es pot comparar, pues, la de fa 200 anys amb l'actual, no hi ha cap problema, però quan parlem de sequera, moltes vegades també parlem dels impactes de la sequera. Parlem del que s'anomena la sequera agricultural, la sequera socioeconòmica, la sequera inclús estructural, no? Com les maneres en què la sequera pluviomètrica acaba tenint efectes sobre l'agricultura, sobre la societat, sobre l'economia o sobre la pròpia estructura de consum d'aigua que tenim. I tot això últim, diguéssim que no és comparable, perquè la societat en què vivim actualment és molt diferent a la que vivíem a la primera quart del segle, a la primer quart del segle XIX. No? Per tant, i per acabar de tancar, no? Quan nosaltres diem que... quan ens preguntem si podem comparar una...
Clar, és ara... això, no? Mare de dir, podem comparar, no?, la sequera que es va viure fa 200 anys amb la que estem vivint ara.
Clar, només podem comparar, doncs, la quantitat de pluja que va caure.
Clar.
I si anem a mirar aquesta dada, el problema és que no la trobem, la de fa 200 anys. O sigui, sí que hi ha unes dades de pluja de l'any 1800, fins i tot, com deies molt bé al principi, no?, des del 1786 tenim dades de pluja, però només de la ciutat de Barcelona, no del total de Catalunya. I això ens suposa un problema, perquè nosaltres ara mateix estem parlant de que Catalunya, en el seu futur, està vivint una condició de sequera. I no podem estar segurs de que en el segle XIX, a principis del segle XIX, també fos tota Catalunya la que vivia una sequera. Potser només era Barcelona. Potser no, eh? Els experts ens diuen, home, segurament, veient com de poc va ploure a Barcelona, segurament, a la primera quart del segle XIX, a Catalunya, en general, també va ploure molt poc.
Clar, és que justament...
d'aleshores va ser pitjor.
Clar, Marc, ara el que has dit, jo crec que és clau també, perquè hi ha alguna manera de conèixer si abans del segle XIX hi havia altres sequeres importants, no?
Sí, doncs això també és curiós, no? Perquè quan s'acaben els registres pluviomètrics, com nassos podem mirar nosaltres si abans també plovia tan poc com ara? Com podem saber que estem davant d'una situació excepcional, no?, en un context més històric? Doncs ens hem trobat que hi ha una persona catalana, Mariano Barriendos, que porta 35 anys estudiant les rogatives pro pluvia, una espècie de cerimònies catòliques que es duien a terme des del segle XV a Catalunya, en què es demanava al cel que plogués. No? En èpoques de sequera, la comunitat catòlica s'unia i sortia al carrer per demanar a éssers superiors que caigués l'aigua, no? Aleshores, a l'estudi d'aquestes rogatives pro pluvia, que estaven molt jerarquitzades, és a dir, les cerimònies no eren les mateixes quan la sequera era lleu que quan la sequera era molt intensa, i analitzant aquestes rogatives pro pluvia, el Mariano Barriendos ha pogut veure que les sequeres és un fenomen que és molt típic del nostre país, no només actualment, sinó que porta sent típic els darrers 700 anys, no? Sequeres tan extremes com la d'ara, doncs potser com a molt podríem trobar la d'això, al segle XIX, o el Mariano també es remuntava a una de la primera meitat del segle XVII, fins i tot, que els anys 1627 a 1650 ens deia que també van ser especialment secs. a tota Catalunya.
Clar, tu, Marc, ara ens estàs parlant, no?, d'aquestes sequeres, constància d'aquestes sequeres, les sequeres que ha viscut a casa nostra, a Catalunya, però en sabem la causa? N'heu pogut verificar la causa? Ara, mira, et posaré l'exemple de la sequera actual i de la de fa 200 anys.
Clar, trobar una causa concreta per un fenomen meteorològic puntual sempre és una cosa supercomplicada i que hem d'anar amb peus de plom. Ara bé, no, nosaltres sabem ara mateix, gràcies als informes del Panell Internacional del Canvi Climàtic, doncs que el món està patint un canvi climàtic, que a Catalunya afecta de moltes maneres, però una d'aquestes maneres en què afecta és que fa les sequeres més llargues, més extenses i més freqüents. No? Aleshores, les característiques tan excepcionals de la sequera actual, que si hem de trobar un precedent més o menys similar o comparable, hem de marxar 200 anys enrere, fan pensar als meteoròlegs que probablement aquesta sequera tingui alguna cosa a veure amb el canvi climàtic. Això per una banda. I aleshores diem, ostres, però si va passar fa 200 anys, això vol dir que fa 200 anys sí que era una cosa comuna? Doncs tampoc. Com dèiem abans, no? si anem a mirar precedents anteriors, ens trobem la del primer quart del segle XIX i ens hem de remuntar dos segles més enrere per tornar a trobar un precedent similar. Són fenòmens superestranys. Són fenòmens sempre motivats per canvis climàtics, perquè, sí, el primer quart del segle XIX també hi havia un canvi climàtic, una miqueta diferent del...
Fixa't, que és clar.
Sí, teníem un període en què, degut a la baixa activitat solar, degut a molt de vulcanisme, en aquest cas causes naturals, doncs el món estava més fred que l'actualitat. I aquesta fresca va produir també un assecament de l'aire al territori català i va fer probablement que plogués menys del que era habitual.
Doncs, Marc, moltes gràcies per verificar tota aquesta informació. Recordem els nostres oients, perquè clar, el Marc Massip de Verificat ens expliquen aquest exemple de notícia, no?, que us heu trobat a les xarxes socials aquests dies, no?, com la gent feia aquesta comparació amb la sequera de fa 200 anys. Si un oient es troba amb alguna informació que ell creu que no és veritat, no?, i que la vol verificar, què ha de fer? Com es posa en contacte amb vosaltres?
Doncs mireu, és supersenzill. Ens ha d'enviar un WhatsApp al 666-908-353. Amb un missatget aquí, nosaltres de seguida ens posem al mono de treball i no parem fins que els responem a aquest dubte que tinguin.
No, i explica'ns, mira, ara vull que tenim res, dos minuts, Marc. Com és aquest? O sigui, quan comenceu a treballar la gent de Verificat, en què consisteix aquesta feina? Com verifiqueu la informació que us arriba?
Doncs bé, primer de tot anem a mirar una miqueta també l'importància que ha tingut aquesta cosa que ens demanen, no? Ostres, quin impacte ha tingut a xarxes? Perquè en funció de l'impacte que hagi tingut, doncs només contactarem a l'usuari o publicarem una verificació nosaltres al nostre web. Les coses que més impacten són les que intentem verificar amb més freqüència. I aleshores, un cop ja tenim com una miqueta delimitada quina és la declaració i quina és la importància que li volem donar a aquesta declaració o a aquesta informació que se'ns ha fet arribar, anem a buscar, sobretot, dades oficials, anem a buscar fonts científiques, anem a buscar persones expertes que ens puguin explicar, ens puguin posar en context la dada, l'afirmació o la piulada que estiguem verificant. No, en aquest cas, per exemple, ens ha sigut superútil contactar amb el Mariano Barrientos, amb aquest senyor que t'explicava que havia trobat i analitzat totes aquestes rogatives propluvis, no? És una manera de poder-nos apropar a les persones expertes en aquell tema perquè elles siguin les que ens diguin «Ei, això fa bona pinta o això no fa bona pinta», i ens aportin evidència, que això sempre per nosaltres la nostra feina és superimportant, ens aportin evidència de per què la piulada o la declaració va ben encaminada o va mal encaminada.
Doncs...
I a partir d'aquí, després, ja només és posar-se a escriure, que ja és la part senzilla.
Posar-se a escriure, Marc, moltes gràcies. De debò, gràcies per la feinada que feu. Gràcies també per col·laborar amb Radio Estel, al Fabricació Pròpia, i en parlem el dilluns que ve. Bona setmana, Marc.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Que vagi molt bé.
I que ens separen ja 3 minuts a 3 quarts de 4 de la tarda d'aquest dilluns a Ejarque. Teníem pendent fer la digestió. Avui, doncs, ha passat una mica...
Sí, home.
Però és que, clar, és necessari fer la digestió.
L'actualitat passa per davant.
I anem cap al mobile.
Sí.
Perquè tenim ganes de saber les principals novetats que trobarem aquest any. I avui faràs la digestió amb el millor acompanyant.
Sí, home. Vols saber qui és?
Per favor.
És el Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic, amic del programa, també perquè ens va visitar l'any passat per presentar-nos precisament el seu llibre La democràcia mor al núvol, de l'editorial La Magrana.
Doncs vinga, després d'aquesta petita pausa anem cap al mobile.
Ràdio Estel. Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia.
Els homenets aquells que van presentar a Mèxic, els veu veure?
És el que estem parlant. Jarque, on estaves tu?
On estaves? Hola, Jarque. Hola.
Ràdio de quilòmetre zero.
Jarque. La tierra llamando a Marta Jarque.
I amb segell de qualitat.
Pobre Jarque.
De veritat,
és
eh?
És que de veritat, com et tenim, eh?
Sí, sí, això passa per tenir el cap a tants llocs i després no ets enlloc. No fa res bé.
Bueno, no, oh, i tant, que fa, tot ho fas bé.
Bueno.
No els hi facis cas amb aquesta colla.
D'acord.
Vinga, va, que ens queden uns minuts encara per arribar al punt de les 4. Interessant avui la digestió, perquè ens fixem amb el Mobile World Congress, un esdeveniment, potser, Jarque,
sí,
el més important que es fa a Barcelona.
Home, en principi sí, no?
Que rep cada any més de 100.000 visitants, i és que la Fira presenta aquestes principals novetats tecnològiques que cada any quan arriba el Mobile, doncs estem tots pendents a veure quines seran aquestes novetats, i ens dona també pistes de cap a on aniran les nostres fins i tot vides,
noia,
en els propers anys.
Que transcendental. Que transcendental.
Bueno.
I precisament per fer-nos una idea de quines poden ser les novetats més destacables d'aquesta edició, que sempre n'hi ha ni de molt sucoses, és un plaer saludar aquesta hora el Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i autor del llibre, com dèiem, La democràcia mor al núvol. Josep Maria, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Molt bé, molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
La primera pregunta, tu t'has de fer l'acreditació o ja directament te l'envien a l'organització del Mobile World Congress perquè diguéssim que ja ets un VIP tecnològic, Josep Maria?
No, VIP no, però sí que me l'envien, i sí que sóc dels que comencem el dia abans. I llavors ja portem des d'ahir, doncs, de migdia i tarda ja per aquí. I sí, és el que dèieu, hi ha moltes coses, moltes novetats. Potser la principal novetat és aquest retorn a la normalitat.
Sí.
Es veu molt amb la quantitat de gent asiàtica que hi ha, tant congressistes com d'empreses asiàtiques.
Sí, i Josep Maria, poques mascaretes, no?, també, pel que tenim entès.
Poques. N'he vist, i també amb gent de Corea, Xina, Japó, però sí, molt poques.
Bueno.
No res a veure amb el que hi havia fins i tot l'any passat.
Bona notícia.
Daniel? Sí, bona notícia.
Bona notícia.
La millor notícia és això, que ja torna a ser normal, s'espera que sigui la que tingui les xifres rècord, i que tornem a mirar el futur, deixant enrere una mica el trasbals de la pandèmia.
Escolta, Josep Maria, deies que vosaltres ja vau arrencar ahir, el dia previ a l'estrena, a la inauguració d'aquest Mobile World Congress, que era buida, és a dir, què vau fer durant el dia d'ahir, i si vau tenir opció d'anar i veure, diguéssim, doncs, algunes de les estrenes d'aquest Mobile sense fer cues i, per tant, amb més tranquil·litat.
Sí, el fenomen del dia abans és molt curiós, perquè i és tot, ho pots veure tot, però moltes coses no et deixen fer fotos, o si et deixen fer fotos no te les deixen publicar, has de fer una sèrie de juraments de que no les publicaràs a xarxes, que no explicaràs res fins avui aquest matí.
Clar, clar.
Algunes coses estan tapades, la presentació més icònica de cada marca està, doncs, encara no l'han posat, i tot és molt, molt secret, però sí que vam poder veure coses molt, molt interessants.
Bé.
Per exemple, la marca de telefonia mòbil Xiaomi, xinesa, parlant d'asiàtics, que ja no és de telèfon, sinó que fa moltes altres coses. Tots haureu vist molt aquests patinets que hi ha per Barcelona, doncs, amb mobilitat. Uh-huh. El que hem fet és la presentació mundial del seu nou cotxe elèctric. Perquè ens entenguem, és un cotxe elèctric esportiu molt maco que competeix amb els Tesla. Directament, el seu mercat és competir amb els Tesla. No el vendran aquí encara, primer el vendran a Xina, però es parla de que serà un model molt assequible, un preu molt bo per ser un cotxe elèctric d'alta gamma i amb molta autonomia. Llavors, és clar, penseu, doncs, els xinesos de Xiaomi competint amb els americans de Tesla, bueno, jo crec que ens en beneficiarem tots i esperem que el planeta també.
Clar, però això, Josep Maria, difereix molt del que tenim o en ment de que hauria de ser el Mobile World Congress, no?, de tecnologia mòbil, o no? O no està tan allunyat com ens podríem pensar?
Sí. Jo fa molts anys que m'estic adonant que això va de tot menys de mòbil. O el mòbil és una petita part. Tots aquests grans fabricants,
sí.
Samsung sí que va presentar els seus mòbils, però el denominador comú, el que estem veient aquest any, és la intel·ligència artificial. I aquí farem una menció especial. Tots els telèfons aquests que va presentar Samsung són AI, els últims Galaxy estan basats en intel·ligència artificial. Les xarxes 5G, 6G són xarxes intel·ligents, basades en intel·ligència artificial, per tant, més eficients, de menys consum, que accepten més connexions. Els cotxes, qualsevol aspecte, o sigui, la intel·ligència artificial, jo vaig fer l'exercici de posar-me al centre del pavelló 3, on hi ha les grans marques, doncs Samsung, hi ha Telefònica, hi ha tots els operadors, hi ha Microsoft, i des del punt central, tot el que veus són anuncis d'intel·ligència artificial.
Clar, per tant, Josep Maria, des del teu punt de vista, en què s'ha convertit? És a dir, com definiries avui el Mobile World Congress?
El Mobile Congress, jo diria que és la festa major de la tecnologia del món. I llavors aquí entra, doncs, des de l'aspecte més de gestió dels recursos, o sigui, els recursos són finits, els aspectes més socials, de que els beneficis arribin a tothom, els aspectes purament empresarials, l'últim de l'últim, i a veure qui s'emporta una quota de mercat més gran. Però conflueixen, jo crec, molts interessos, perquè al final la nostra activitat, sigui de quin tipus sigui, passa per la tecnologia. Mm. I potser sentiu una mica de vent,
No, no, et sentim perfecte, Josep Maria.
Val, perfecte. Doncs, doncs passa per la tecnologia. Qualsevol activitat, des de la que estem fent ara vosaltres i jo xerrant, vosaltres quan feu ràdio, o la gent que pensi en el que fa en el seu dia a dia, doncs la major part de la seva activitat passa per la tecnologia. Si cau el wifi, cau el nostre, o el 5G, cau el nostre modus vivendi, el nostre modus jocandi, tot.
Mm-hmm.
Llavors, per tant, jo diria que és és un congrés de tecnologia, sí, però que té una vessant social per l'impacte que té enorme. Sí.
Parlaves...
Exemple...
Digues, perdona, Josep Maria.
El cotxe aquest que us parlava d'això,
sí.
En general, els cotxes elèctrics que hi ha o les solucions que hi ha per mobilitat intel·ligent. Bueno, doncs d'això depèn de que tinguem millors ciutats o que el planeta pateixi més o menys i que la nostra qualitat de vida augmenti, no?
Parlaves d'aquest, ara ho deies, d'aquest nou cotxe elèctric de Xiaomi, de tecnologia 5G, 6G, però clar, una de les imatges que està, doncs, això present en moltes de les portades d'avui és aquest cotxe volador. No sé si ahir vau tenir ocasió de veure'l, si l'heu vist avui, i si creus que és un giny, una tecnologia que podrem veure aviat a les ciutats.
Sí, l'hem vist, no l'hem vist volar. Però...
Perquè no vola, no, Josep Maria? Això és a dir, està allà exposat i tu t'has de creure que vola.
No, està exposat i no sé si aquell pot volar. El que sí que ens vam fixar és que les pales que té, que són enormes, tenen molta pols. Per tant, si vola, fa temps que no vola.
Exacte, està exposat.
En tot cas, això no fa ser tant... per la tecnologia, és com la conducció autònoma dels cotxes. Els cotxes no han arribat a la conducció autònoma, però en entorns controlats, com autopistes, vies ràpides, poden ser bastant autònoms i prendre decisions i conduir. El que passa que després hi ha tot un entramat legal i d'impacte social que és molt difícil de gestionar. Imagineu-vos una ciutat doncs, amb uns corredors aeris per una autopista d'aeris per aquest tipus de taxis o cotxes. Clar, si parlem, per exemple, al port o per aplicacions professionals amb entorns molt controlats on hi ha poca densitat, és fantàstic. Si ens imaginem taxis com els que corren per Barcelona, però que van de terrat en terrat volant, això és molt complicat, perquè el risc és molt gran i és això que hi va aquí darrere, és complicada. Llavors, moltes d'aquestes coses són anuncis, són, sí, portades, però que de vegades aplicacions reals en tenen molt poques. Un que està acaparant molts titulars i també moltes cues és un portàtil de Lenovo que és transparent. O sigui, és com, imagineu-vos, dos tablets, dos iPads, un davant de l'altre, el teclat és de vidre, per tant, és un teclat virtual, i la pantalla que tens davant és transparent. Tot el que és negre et deixa veure el que hi ha darrere. Clar, encara no he trobat una aplicació real, no? Més enllà dels problemes de privadesa, perquè tu mires la pantalla des de darrere i veus el que està teclejant l'altra persona. Llavors, sí, és molt espectacular, la tecnologia ens porta coses increïbles, ara bé, per un portàtil no ho veig. Ara, per sobreposar una pantalla, per exemple, amb un espectacle o amb una llotja, amb un camp de futbol, on tu puguis veure la jugada repetida o puguis veure l'anàlisi de la jugada amb una pantalla que en un moment determinat es torna translúcida i deixa passar, doncs aquí sí que hi ha aplicacions.
Josep Maria, estem parlant doncs, de tecnologia que potser finalment no veurà la llum, no? Ara m'ha vingut al cap també l'hiperloop d'Elon Musk, que si no recordo malament també l'any passat el mateix mobile hi havia algun tipus d'expositor o de tecnologia semblant, que finalment una tecnologia que tampoc veurà la llum per problemes evidents en diferents aspectes, però hi ha altres, per exemple, l'any passat aquest mobile girava també al voltant del metavers, darrerament també s'han presentat aquestes Apple Vision Pro, que sembla que no estan acabant de reeixir al mercat. Diries que són dues tecnologies fallides, el metavers o aquestes Apple Vision? Quina opinió en tens?
Jo diria que el metavers sí, és amb la línia de Zuckerberg i Facebook, de fer invertir a la gent molts diners en coses que després no sabem si funcionaran. El metavers ha estat això. I, esclar, la gent que s'hagi de posar unes ulleres per tenir una experiència és complicat. Apple Vision és un altre tema. Apple Vision és una primera versió, jo les he provat, és una experiència fantàstica, no té res a veure amb el metavers.
No t'has marejat, Josep Maria? Aquest seria el primer titular.
No. Amb les Vision gens, perquè és que no pretén substituir la realitat, pretén afegir la realitat. De fet, una de les coses que sorprèn molt de les Vision és que quan te les poses no perds el contacte amb el teu entorn. Tu continues veient a través de les ulleres, us dic que és un tel de seda, i jo em pensava que fos més obstrusiu, i no. Si es veu molt bé, jo vaig ser capaç de llegir missatges al mòbil sense treure unes ulleres, i vaig quedar molt parat. La qualitat és enorme. La gent que hagi provat altres ulleres, quan se'n provi unes Vision Pro, veurà que no és res del que he vist abans.
Clar, perquè abans teníem, no?, el referent que teníem eren les Google Glasses, que sí que no havien acabat de funcionar, però dius que això és un altre tema i que sí que veus futur aquestes Apple Vision.
Ara el que li veig és un gran potencial en verticals, o sigui, amb aprenentatge, amb enginyeria, medicina, entreteniment, sí, això és un gran vertical, però esclar, surten a un preu de $3.500. Això només és aplicacions professionals, és un primer model,
clar.
I llavors què fa Apple aquí? Apple ho treu al mercat, és com si fos un gran banc de proves i de recerca. Ara, també és veritat que quan Apple no és mai el primer d'arribar en els productes, no va ser el primer de treure un reproductor MP3, va treure un iPod quan hi havia molts, no va ser el primer de treure un mòbil intel·ligent, va treure l'iPhone quan hi havia molts,
sí.
No va ser el primer de treure una tauleta, però quan treu un d'aquests productes crea una nova categoria, perquè entén que el mercat ja està madur i fan la seva màgia habitual, la seva enginyeria,
sí.
I llavors creen una nova categoria. I va passar també amb l'Apple Watch, no? L'Apple Watch n'hi havia dispositius de rellotges més o menys intel·ligents, però al final aquests s'han portat tot el mercat. Llavors, crec que les Apple Vision van per aquí, no van a competir amb el metavers. De fet, ells, quan parles, jo vaig parlar ahir amb una persona d'Apple, i vaig fer l'error de dir les ulleres, i em va corregir de seguit, no són unes ulleres, són un ordinador de computació espacial, de l'espai. Ells ho veuen com la propera iteració de l'ordinador.
Ordinador de computació espacial, ens ho anotem.
Sí, d'espai, de l'espai vol dir de l'entorn, no?
De l'espai, de l'espai. Escolta'm, Josep Maria, ens queda res, mig minut, però per si algú que ens està escoltant i tingui previst anar a visitar aquest Mobile World Congress, què no es pot perdre? Una cosa, ràpidament, que no es pugui, que no pugui passar per alt d'aquesta nova edició del Mobile.
Mira, jo diria que es posin al HAL 3, on hi ha totes aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial, i hi ha una empresa que potser no en parlem gaire, una empresa taiwanesa que fa microchips,
sí.
Ja sabeu que tenen el 80% del mercat mundial de processadors, i tenen una solució, tenen uns mòbils on en directe podeu filmar-vos, o podeu filmar algú, i transformar aquesta persona en intel·ligència artificial. Per què és important això? Perquè la computació es fa en el mòbil, no has d'anar a OpenAI amb uns servidors caríssims, passa tot en el mòbil,
sí.
I és en directe, és en temps real. O sigui, tu estàs veient el que la intel·ligència artificial està fent en aquella imatge, en aquella persona, o que estiguis enquadrant.
Fantàstic.
D'aquests n'hi ha diversos. És molt important aquesta, que és una tendència que estem veient, que és la computació en el dispositiu, la intel·ligència artificial en el dispositiu. Que no t'haguis de connectar a internet i anar amb una núvol a fer tots els càlculs de la intel·ligència.
Josep Maria, ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i tornem uns minuts.